Fer quadrar el calaix de casa, arribar a final de mes, sense morir en l'intent, no és feina fàcil. Amb l'Eduard Conti parlem de temes d'economia domèstica i ens ajuda també en les finances de casa. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemi.
Ell és economista, especialista en finances personals i nosaltres el que avui volem parlar, si bé l'última vegada que comentàvem parlàvem de posar ordre i de saber exactament en quina situació estem econòmica i havíem fet ja el càlcul de tot el que ens havíem gastat de més i els imprevistos i tot això, doncs ara, a veure, com ho fem? Ja no per arribar a final de mes, sinó per estalviar una mica, perquè estaria bé tenir una mica de calaix.
Sí, i tant. I a més, val a dir que cada cop és més difícil, perquè realment les despeses, doncs, mira, s'està parlant dia sí, dia no, del tema energètic, no? Però també la vivenda és molt cara en relació als ingressos de les famílies. En general, viure és molt car, i parlo de despeses bàsiques, eh? O sigui, necessàries, imprescindibles. Doncs realment aquestes despeses estan pels núvols. Els ingressos i els salaris no són tampoc estratosfèrics al nostre país i, per tant, tot això crea unes tensions bestials i també la frustració de gent que té realment ganes d'estalviar i que diu, coi, em costa molt, no sé com fer-ho. Aleshores, primer, l'estalvi, no? Què és l'estalvi? L'estalvi, si féssim una definició molt simple, seria allò que no gastem. Quan tenim uns ingressos, tenim unes despeses, com he dit, que moltes vegades se'ns en van totes amb qüestions bàsiques o essencials, el que ens sobra seria l'estalvi. Si una família, per exemple, ingressa 2.300 euros al mes i en gasta 2.200, quan haurà estalviat? Doncs 100 euros, no? Uh-huh. En realitat, la probabilitat de que et quedin pocs diners per estalviar doncs és molt gran, en general. Aleshores, jo aquí el que proposo és com un canvi d'ordre, una mica conceptual, que l'estalvi deixi de ser allò que no gastem, i la despesa es converteixi en allò que no estalviem. És igual, és a dir, invertim l'ordre. En lloc de que l'última cosa que fem és veure, mira, m'han sobrat aquest mes 50 euros, no? Doncs no, al revés. La mateixa família aquesta que de l'exemple, no?, que ingressa 2.300 euros, al principi de mes el que fa és fixar una quantitat que sigui realista, sobretot que sigui realista, no fem volar coloms, per estalviar, i la primera cosa que fa cada mes és apartar aquesta quantitat. Aleshores, segur que estalviaran més que si només estalvien allò que sobra.
Segur, perquè seguríssim. És que, a més a més, només l'efecte psicològic de no veure-ho ja en el compte corrent fa que ja no facis ús d'aquests diners, i a la inversa, si són, doncs gastes una mica més, no?
Exacte, i a més que inclús ho podem automatitzar. Nosaltres podem donar un ordre al banc que digui, escolta, el dia 1 de cada mes m'agafes aquesta quantitat i me la posa en aquest altre compte, que és com un compte d'estalvi. És igual, ja he dit, les circumstàncies de cada família són diferents. Hi haurà famílies que podran estalviar doncs 200 euros, hi haurà famílies que podran estalviar 20 euros. És igual. Però quasi segur que si ho fan així, quasi segur que podran estalviar. Hi ha recomanacions específiques, eh? Hi ha aquí doncs, gurús d'aquests de les finances que diuen que cada família hauria d'estalviar un 20% dels ingressos, o un 10%. Realment s'ha de ser una mica laxa amb això, perquè és que la situació de cada família són molt diferents, no? Aleshores, hi ha famílies que estalviar un 20% és absolutament una utopia, no?
I per poc que sigui, sempre val la pena, no?, fer aquest estalvi, és a dir, no perquè
sempre
quedi poquet i doncs no val la pena, no.
Sempre, sempre, sempre. Sempre val la pena, inclús amb quantitats molt petites d'aquestes que podríem dir per estalviar
no
això
res, sí.
No estalvio res, però mira, Jo quan explico el tema aquest amb quantitats petites sempre dic, mira, si tu ets capaç d'estalviar 25 euros cada mes, amb 12 mesos has estalviat 300 euros.
Sí, sí.
Si se t'espatlla un electrodomèstic d'aquests grans, amb 300 euros pots comprar ja una rentadora, una nevera, no de gamma alta, però sí que pots comprar un electrodomèstic gran, que si no, doncs segurament, si no tens res estalviat, doncs t'hauràs d'endeutar, i llavors comencem amb una roda que bueno, comença amb petites despeses i pot acabar amb problemes més grossos.
I això estàvem parlant d'aquest estalvi, però després hi ha unes teories que estan sortint ara també, que són aquest dejuni financer.
Sí, mira, el dejuni financer, tot això parteix de que realment gastar menys no és fàcil.
No.
No és fàcil no només per la gent que té molt pocs recursos, sinó inclús per la gent que en té molts i s'acostuma a un nivell de vida. El fet de reduir aquesta despesa és una cosa molt complicada. Llavors, hi ha una periodista de especialitzada en finances personals, que escriu una columna al The Washington Post, es diu Michelle Singletary, i ella té una proposta de dieta econòmica, no?, que és aquest dejuni financer. Llavors, ella el que considera és que per poder desenvolupar aquest hàbit d'estalvi, el que s'ha de fer és estar-se durant 3 setmanes, 21 dies, reduint al màxim les despeses. És a dir, no reduir les despeses bàsiques.
Perquè aquestes no es poden tocar,
perquè
si no
podem,
pots
viure. Home, sí que podem, per exemple, si tenim despeses d'alimentació, doncs ajustar-les, no? Llavors, també això vol dir, doncs, també dins de l'alimentació pots gastar moltíssims diners si comences a comprar, doncs productes de molt alta gamma, etc. Però ella diu, anem a intentar reduir al màxim les despeses, evidentment les bàsiques les podrem tocar menys, però sobretot les despeses més personals o inclús ella parla d'anar a prendre el cafè cada dia, no? A fora, als Estats Units, fer un cafè en un Starbucks igual val 5 o 6 dòlars.
Sí,
doncs,
sí.
Això al final, en un mes, doncs són més de 100 dòlars. Doncs ella comença per aquestes despeses, però diu, intentem reduir al màxim
el
durant
cinema.
3 setmanes. Cinema, roba, qualsevol caprici, eh? Jo, em van bé les coses i doncs vaig a canviar el mòbil. Doncs ella diu, posa el freno. Ella diu 3 setmanes perquè considera que en 3 setmanes tu pots començar a crear l'hàbit. Jo personalment crec que 3 setmanes és poc. Ara bé, és veritat que moltes vegades ens proposem objectius i no arribem ni a la setmana. Aleshores, correcte, anem a fer-ho així, anem a seguir el mètode de la Michelle, del dejuni econòmic, però anem a intentar-ho, no? Anem a intentar durant 3 setmanes reduir al màxim les despeses i veure fins on podem arribar.
I també sabrem la capacitat d'estalvi real que tenim i el gasto superficial que moltes vegades fem, no?
I que això és molt important, perquè no només és important per poder estalviar, sinó perquè a la vida, i cada vegada més, poden passar coses que ens redueixin d'un dia per l'altre els ingressos. Cada cop apareixin despeses que no esperàvem. Aleshores, tenir aquesta capacitat d'adaptar-nos o de resiliència econòmica,
exacte,
no? Hi ha un altre exercici que s'assembla o va una mica en línia al del dejuni econòmic, que és que fem una prova de si podríem viure amb un 25% menys de despeses. Llavors, això també és una altra recomanació. O sigui, que la gent, durant un temps, durant un mes, per exemple, agafi el seu pressupost i digui, aviam, anem a veure fins on podem arribar, no?, reduint. Són proves, són testos, però a vegades, a partir de fer això, tu realment t'adones de... o tens una visió més crítica sobre el teu propi comportament econòmic i això t'ajuda, doncs, igual a corregir el teu comportament econòmic i potser augmentar la teva capacitat d'estalvi o de prescindir de despeses supèrflues, no?
Doncs ho farem, provarem aquest dejuni financer i continuarem parlant d'altres qüestions econòmiques amb l'Eduard Conti. Eduard, moltes gràcies. I si algú vol saber més informació, que me n'oblidava, pot mirar la seva pàgina web, contieconomia.com. Eduard, fins ben aviat.
Fins ben aviat. Vagi bé.